Amb tu.
RadioCanet.cat. Marca la diferència.
Saps com sona al matí a Ràdio Canet? Sona a actualitat, a entreteniment, a entrevistes, a cultura. T'expliquem què sona a Canet i ho fem sense embuts, sense filtres, simplement tal com sona. Escolta'l cada dia de 9 a 11 del matí amb Lu Pla i Raül Garreta.
Deia, benvinguts, benvingudes a aquest, anava a dir oxigen, sí, quasi l'oxigen, després. Benvinguts, benvingudes al Tal com sona d'avui, aquest programa que avui va en un horari diferent, en un horari que no és l'habitual, bueno, sí és l'habitual, però comencem més tard, comencem ara a les 10 del matí. Bé, estic jo aquí, sol, us parla Carles Lucas, que de moment és l'únic que ha quedat sencer d'aquesta pandèmia que està assolant el Ràdio Canet i m'ha deixat a mi aquí sol. Què tindrem avui? Doncs tindrem entrevistes amb Maria Fernández i Paula Mora per arrencar. Després parlarem amb Ferran Fita, que és membre del Consell d'Infants. I per acabar anirem al cinema amb la Mireia González. Abans de res, però, si us sembla, repassem ja mateix la... Bé, com ha d'anar el cap de setmana a nivell meteorològic. Quim Serra, des del Consell Comarcal del Maresme, bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem una nova jornada i tornem a parlar de pluges. Precipitacions febles que cauen aquest matí, però aquest migdia ens creuaran una línia frontal que farà que tinguem xàfecs més importants cap al sud de la comarca, no tant cap al nord del Maresme, on també plourà, però aquest migdia i primeres hores de la tarda, com dèiem. Després entrarà vent de garbí i s'endurà molts núvols, la qual cosa podria fer que veiéssim més clarianes de cara a aquesta tarda i que veiéssim el sol després d'uns quants dies pràcticament sense veure'l. Hem de dir també que les temperatures, malgrat les núvols i les precipitacions, s'han de mantenir moderadament suaus. Tenim una massa d'aire càlida al damunt que afavoreix, doncs això, que tinguem unes temperatures poc fredes, tot i que baixaran a últimes hores del dia. Demà dissabte, doncs s'espera que al matí tinguem encara estones amb sol, però altre cop augmentaran els núvols i entre el migdia i primeres hores de la tarda tornaríem a tenir alguns ruixats aquí al Maresme, mentre que diumenge, doncs sembla que continuarà el temps insegur. Serà a partir de dilluns, quan la situació millorarà una mica, no gaire, i només hi haurà alguns ruixats de tarda cap a l'àrea del Maresme Nord, una situació que es mantindria dimarts i dimecres de la setmana vinent.
Simplement tal com sona.
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva participa en un projecte de recerca que estudia i avalua la comunicació intercultural mediada als centres sanitaris. Per parlar d'aquest tema, tenim avui el Tal com sona a la Maria Fernández, cap de la Unitat de Gestió i Serveis al Pacient Estranger, i la Paula Mora, que és membre de la Unitat del Pacient Estranger. Molt bon dia a les dues.
Bon dia.
Bon dia.
Vosaltres em dèieu, no som metgesses. Què sou, concretament? A veure...
Som administratives.
Administratives?
Administratives amb idiomes. Uh-huh. És a dir, jo en el vaig estudiar turisme a Alemanya i és per això que parlo idiomes. Uh-huh.
Tu ets la Maria, tu ets la Paula.
Sí.
Tu, en el cas, em deies que eres traductora. Tu has fet la carrera de traducció i interpretació.
Exacte, correcte. Bueno, jo penso que tot el nostre departament ens podríem identificar això, no?, com a traductors, a més de tota la gestió que fem administrativa. Però, igual que la Maria ha estudiat turisme, jo puc dir que jo vaig fer la carrera de traducció i interpretació. De fet, la vaig acabar ara al juny. Uh-huh. Aleshores, per això, te puc dir que sí, la meva tasca allà és traduir.
I és el mateix traduir un text que traduir a una persona? Escolta, tens el que sigui.
No.
No.
Evidentment no. Mm. És a dir, tu un text, tens un temps de reflexió, tens maneres, no?, de si algú tens alguna dificultat, trobes alguna cosa, sempre t'ho pots buscar, sempre pots, doncs, mirar de trobar alguna solució. En un moment d'una interpretació, no?, perquè no és el mateix una traducció i una interpretació. Aleshores, quan tu estàs en un hospital interpretant una conversa entre un metge i un pacient que en aquell moment està malalt, o fins i tot amb els familiars d'aquell pacient, que també poden ser estrangers, no?, i parlar un altre idioma, si tu trobes alguna dificultat, alguna barrera idiomàtica, doncs en aquell moment no tens res per buscar una solució, o has de tenir com aquesta manera de saber resoldre els dubtes o les dificultats ràpidament, no és el mateix.
Perquè tu, si li diuen a una persona que té una cosa molt greu, tu saps realment que aquella persona que li vas a dir ara mateix, escolta, saps que igual la palmes.
Clar. A veure, nosaltres com a intèrprets, o sigui, professionalment, hem de ser molt respectuosos i molt fidels a la paraula del metge i a la paraula del pacient. És a dir, sí que és veritat que no deixem de ser humans, sempre hem de mostrar una part humana, però professionalment s'ha de ser fidel, s'ha de ser respectuós i s'ha d'interpretar allò que es diu. Nosaltres no podem modificar paraules, o no hauríem de modificar paraules, perquè al final nosaltres coneixem llengua, i és cert que sí que tenim mínims coneixements de tot el tema mèdic, però no és la nostra tasca saber coneixements mèdics. És a dir, nosaltres hem de traduir, i el que hem de fer és transmetre el missatge que una persona li vol transmetre a l'altra.
I la part personal hi entra?
Sí que hi entra, i a vegades potser és difícil deixar-la de banda, però bueno, més que res perquè nosaltres ens trobem moltes situacions que poden ser molt delicades, i evidentment també és cert que el pacient, quan troba una persona que parla el seu idioma, estableix com una confiança, estableix com una relació molt més íntima que amb el propi metge, no?, que potser és qui li està dient un diagnòstic, però li està dient en un idioma que ell desconeix, i al final l'intèrpret és la persona que li transmet aquest missatge, i hi ha com aquesta relació. Llavors, hi ha una part humana que és molt important, però, com he dit abans, sempre s'ha de ser fidel i s'ha de ser respectuós i traduir. O sigui, ens hem de concentrar en traduir, sobretot que el pacient entengui bé.
Traduir més que interpretar?
Amb dues coses, és a dir, a l'hora d'interpretar nosaltres traduïm. No sé
sí,
si m'explico.
Dir, és a dir, si tu acabes de sentir que aquest home li ha dit, o el doctor li ha dit, escolta, tens càncer. Mm. I tu veus que el que tens davant és un nano de 10 anys. Mm. Posant allò un cas dur de dir. No ho suavitzes?
No, o sigui, és dur, moltes vegades, perquè evidentment tothom té un mínim d'empatia, com he dit, som humans i tothom té sentiments, tothom està veient aquella situació que és dura, difícil pel pacient, per la família, o sigui, és una situació molt complicada. Però repeteixo que el que nosaltres hem de fer sempre és traduir, interpretar el que diu el metge, i sobretot que el pacient, familiars, etc., entenguin bé tot el que el metge vol transmetre.
Mm-hmm. Anem per parts. Un pacient arriba a l'Hospital Sant Jaume de Calella parlant xinès. Mm-hmm. Serà atès?
Sí.
En xinès?
Depèn, és a dir...
Què feu? És a dir, arribo jo, no en sé res de català ni de castellà, i només sé xinès. Quina conversa, si es pot arribar a dir, tinc amb l'administratiu que em rep allà a l'hospital?
Bueno, des del nostre departament nosaltres rebem el pacient, sigui la nacionalitat que sigui, des del moment 1 que entra per la porta d'urgències amb l'administratiu d'urgències. Mm-hmm. Normalment hi ha una gran part dels professionals de la corporació que parlen molt bé anglès i si no s'entén amb el pacient, doncs ja entrem nosaltres. Mm-hmm. Nosaltres som els que li preguntem què li passa, li demanem les dades.
Però això és donant el cas de que sabés anglès. Perquè els idiomes que diguéssim que podeu atendre, quins són?
Són alemany, francès, italià, holandès, anglès i rus.
I rus. Perquè, sí, de fet, hi ha molta població
exacte,
russa, Ucraïna, llavors...
Mm-hmm. Sí. Mm-hmm. Per tant, en el moment que entra el pacient, nosaltres ja estem pendent del pacient per demanar-li tot el que necessitem, com són les dades personals, i l'informem, està en un servei d'urgències. Després, acte seguit, passa a triatge, on se li fa una valoració.
Ah, sempre acompanyat d'un de vosaltres.
Sí, 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 sempre acompanyat de nosaltres. La infermera, en aquest cas, li fa una sèrie de preguntes i després és quan entra el mèdic, el metge, i també som presents a la traducció del metge. Mm. I és com deia la Paula, que nosaltres estem per traduir i interpretar. Hi ha un vincle molt estret amb el pacient i amb la figura del traductor, en aquest cas, perquè clar, quan tens un problema, tothom que ve a un hospital té problemes, ningú ve per res,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I el problema en un país que no és el teu, possiblement es fa molt més gran, no? Per tant, el vincle, és a dir, des del moment número 1 que el pacient entra al servei d'urgències i sap que hi ha una persona que pot parlar amb el seu idioma, doncs això ja crea un vincle molt estret, no? I a l'hora d'interpretar un cas greu, com has dit, sí, abans, sí que és veritat que nosaltres interpretem el que diu el metge o el que li diu la infermera, però sí que és veritat que també està la part humana, no?, de que li fas costat, i d'alguna manera les preguntes sorgeixen no només per la malaltia, sinó què fem ara, què serà de mi ara, no?, que és, o sigui, són moltes preguntes que nosaltres li puguem resoldre al moment. Uh-huh. I això, amb el seu idioma, evidentment, et crea una confiança...
Hi ha una barrera lingüística, però també hi pot haver una barrera cultural. Les dues sou dones,
sí,
i el fet de ser dones, m'imagino que per algunes races, per algunes cultures, doncs pot ser un problema.
Sí.
Què fem aquí?
Bueno, nosaltres en concret, des del fa molts anys que tenim aquest departament, mai hem tingut un problema cultural, perquè això sí que és veritat, que tots els professionals de la corporació són molt professionals en l'àmbit cultural i mai hem tingut un problema. Evidentment, nosaltres també fem molta labor per saber... culturalment, per exemple, no? Te poso un exemple, ve un hindú, no? Uh-huh. amb un problema. L'hindú és una persona que té una cultura molt diferent a la nostra. Doncs nosaltres ja, d'alguna manera, li fem costat a nivell cultural també. I això passa no només amb l'hindú, sinó també amb el que ve de Gàmbia, amb
clar,
el
perquè
refugiat.
Fins i tot les transfusions de sang en algunes religions està prohibit.
Exactament, uh-huh, exactament, sí, uh-huh, sí. I de tot això nosaltres també ens formem a nivell no només europeu sinó també d'altres nacionalitats, i per exemple ara hem tingut l'exemple dels refugiats d'Ucraïna, que també són molt diferents culturalment, també portaven un problema a sobre, és a dir, portaven una motxilla allà de que, bueno, el país estava en guerra, de cop i volta te veus en un país que no és el teu, portaven ja un problema psicològic greu, no? Uh-huh. I, bueno, d'alguna manera li hem fet costat, no només amb l'idioma, sinó també una mica per ajudar-li a planificar, doncs, tots els problemes mèdics que puguin sorgir o tenir, no?
Com està el tema de la protecció de dades? Perquè clar, estem entrant en un terreny molt privat, uh-huh, en el que en principi només hi ha d'entrar la persona i pacient, i esteu vosaltres allà enmig. És a dir, però sou imprescindibles, perquè si no, no entendré el que m'està dient l'altre. Com va el tema aquest de la protecció de dades? Vosaltres heu, guardat, heu de guardar també el mateix codi deontològic que guarda el metge, de que no pot dir res de...
Igual, el mateix, el mateix, el mateix. Nosaltres no fem absolutament res que no estigui recollit dins de la llei de protecció de dades. Tenim el mateix, tenim que assumir el mateix criteri que assumeix tot el personal sanitari, com pot, pot ser una infermera o pot ser un metge. Nosaltres no podem, no podem dir absolutament en res.
Perquè vos, vosaltres... Sí, ah, perdona, digues, digues.
Sí que quan tenim que entrar dins de la història del pacient, no? De la història no, no vol dir de la història mèdica, sinó que es donen circumstàncies de que el pacient s'ha d'ingressar, de que aquest pacient s'ha de repatriar al seu país, no? Aquí sí que hi ha un paper molt important, que és la gestió de com poder procedir, de com procedir, no? A fer totes les gestions pertinents
per la paperassa, diguéssim,
la paperassa. Dins de la paperassa, evidentment està que probablement has de parlar amb un metge de capçalera perquè t'ho demani el metge d'aquí o per lo que sigui, no? Per tant, ja entrem dins de la història mèdica del pacient, no? Com a traductors. Però sí que és veritat que aquí el pacient t'assigna un consentiment conforme pots fer aquestes tasques i tot protegit al màxim, sí, sí.
Perquè vosaltres parlàvem que en principi estàveu per urgències, però no, si el, la persona està ingressada, però aneu acompanyant l'equip mèdic allò habitació per habitació o esteu a l'habitació del mateix pacient? Com va?
Sí, nosaltres acompanyem el pacient des del moment 1 que entra per urgències fins que s'ha donat d'alta. Això vol dir que acompanyem el pacient a urgències, si, a urgències, si des d'urgències és alta, bé, i si es queda hospitalitzat, doncs nosaltres fem cada dia el passe amb el metge a hospitalització.
No esteu les 24 hores no, a l'habitació mèdic, no. Només en, el, en aquella hora que passa el metge
exactament. A visitar-lo. Sí, nosaltres fem l'acompanyament mèdic i li donem la informació al pacient que ens dona el metge o que ens dona la infermera.
Clar,
també...
Però aquest pacient a la tarda pot sí? venir-li un mal del que sigui sí? o queixar-se. Esteu allà?
Sí.
Sí.
Esteu allà?
Sí. Nosaltres tenim de dilluns a divendres, des del, diguéssim, des de Setmana Santa fins al 31 d'octubre. El nostre horari és de 9 del matí a 10 de la nit. I després, els caps de setmana, de 10 del matí a 8 del vespre. I en cas greus, en cas greus que el metge et necessiti, doncs hi ha un, una persona de guàrdia i et poden trucar i anem.
En cas de que no sigui cap de la... Me'ls heu dit gairebé tots, però que sigui un idioma d'aquests molt més petits, molt minoritari, el cas de xinès o japonès o coses d'aquestes, què fem?
Aquí el CatSalut té un... O sigui, no el CatSalut, el 112, pots trucar el 112, el professional mèdic pot trucar el 112 i el 112 té un, una, un servei que es diu Sanitat Respon, truques i ells te proporcionen un traductor telefònic, evidentment, però sí que te pot ser de gran ajuda en un moment donat que no coneguis l'idioma.
Va. En cas d'entrar a quiròfan, entreu al quiròfan? Perquè hi ha casos en què el quiròfan, òbviament, si estàs allò completament dormit, no passa res, però sí que hi ha casos en què estàs dormit de cames cap avall, coses així...
No, aquí en, no principi, en principi, molt poques vegades hem entrat al quiròfan. Jo sí que puc dir que hem entrat, potser, un parell de vegades només, abans de dormir el pacient, evidentment, però això és molt... molt...
És raro.
És raro, és raro entrar-hi. Per què? Perquè al pacient se li explica abans d'entrar en quiròfan quin, és el, quin serà el procediment, com serà el procediment. El pacient també ha de signar el consentiment d'anestèsia, el consentiment de la cirurgia, i el pacient quan va a quiròfan ja va amb tota la informació.
Ara qualsevol que ens escolti dirà: coi, a mi en català no hi ha manera que m'atenguin. Plataforma per la Llengua diu que només s'atén el 35% dels casos en centres mèdics públics a Catalunya, i en canvi en, xin, en rus m'atenen sense problema. Què fem amb el català?
Bueno, aquí sí que hem de dir que això és multifactorial, no? És a dir, tenim molts... Ja sabem la mancança de professionals que tenim, per això venen professionals d'altres països. això suposo que serà, depèn també l'empresa. Sí que he de dir que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva és una empresa que està apostant moltíssim perquè els nouvinguts, els nous professionals, el primer que facin sigui el català. És a dir, nosaltres com a empresa estem fent una gran tasca de que tots els professionals puguin atendre en català i que els entenguin. Això, per part nostra, fem tot i més.
Ja sé que no és culpa vostra. Ah. Us hem ficat aquí una petita trampa que ha sigut sense voler.
No, Paula... sí que és veritat ja. Que nosaltres tenim aquest servei per la... O sigui, geogràficament estem... A l'Hospital de Blanes està molt a prop de Lloret de Mar, Tossa, i l'Hospital de Calella, que està molt a prop de Pineda, Malgrat, Santa Susana. És a dir, nosaltres rebem un volum molt alt de turisme, no? I és per això, no és donar-li al turista un
tracte
servei
preferent.
No, no se li dona un tracte preferent. El turista s'atén igual que un d'aquí. Si ha d'esperar, s'espera igual que un d'aquí. I els procediments són els mateixos, però sí que és veritat que des del la complicitat no, que té el professional mèdic a l'hora d'entendre's amb un pacient estranger quan té un problema, és molt més fàcil tenir la figura d'un traductor o d'una persona que sap idiomes que quan no la tens, no? Perquè, clar, no tothom sap alemany, no tothom sap francès o sap italià o sap portuguès, no? És a dir, que... I és per això, per el gran volum de turisme que tenim, i amb aquest servei li facilitem al professional mèdic i a l'usuari mateix també la tasca quan té un problema de salut.
Perfecte, doncs Maria Fernández, Paula Mora, moltes gràcies per estar aquí matí al Tal com Sona.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tal com Sona, escolta'l cada dia de 9 a 11 del matí.
Sorry, all that you can say, years gone by and still, words don't come easily, like sorry, forgive me.
Baby.
Tal com sona, amb Lu Pla i Raül Garreta.
En Ferran Fita té gairebé, o ja, 12 anys, i és conseller del Consell d'Infants de Canet. Aquesta condició li ha permès presentar-se com a representant de Canet al Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya, el CENIAC, un òrgan de participació infantil de Catalunya on infants i adolescents de diferents municipis fan sentir la seva veu i participen activament en la construcció de polítiques públiques que els afecten. Ferran, molt bon dia.
Molt bon dia, com estàs?
Molt bé. Has sortit de classe fa poquet, no?
Sí.
I com ha anat avui el dia? A veure.
Avui, bueno, hem tingut dos exàmens sorpreses, però bueno.
Ai, ai, ai. Han anat bé?
Sí.
Sí? De què eren? A veure.
D'anglès i de medi.
D'anglès i de medi. Què se't dona millor?
El medi.
El medi se't dona millor. Perquè què vols estudiar de gran?
De gran tinc pensat o ser polític o criminòleg.
Ah, molt bé. Ja, clar, per això el medi se't dona una miqueta millor, no?
Sí.
Ferran, tu ets membre del Consell d'Infants de Canet.
Sí.
Què ens pots explicar? Què feu al Consell d'Infants?
El Consell d'Infants de Canet, per exemple, aquest any estem treballant sobre les diverses entitats que ja tenim en el poble. Mm. I van fer unes votacions i van quedar tres entitats, que ve a ser Diables, el Centro i el Futbol Sala.
Sí? I quins temes parleu? De què parleu habitualment quan us reuniu? Cada quan us reuniu? A veure.
Amb el Consell d'Infants de Canet ens reunim un cop al mes, que és un dimecres o un dimarts.
O un dimarts o un dimecres al mes, us reuniu, aneu a l'Ajuntament...
No, anem a Teixit de Punt.
A l'escola de teixits?
Sí.
Mm-hmm. I llavors, amb qui aneu? Qui us dirigeix les reunions?
Les reunions les dirigeixen unes monitores, o a vegades també ve la Rosabel.
Sí.
I mira el que estem fent i ens planteja preguntes i coses que hem d'anar dient. Preguntant per l'escola.
Uh-huh. I de què parleu exactament? És a dir, a l'última que hagueu anat?
A l'última hem parlat sobre com podria col·laborar el Consell amb les diverses entitats.
Uh-huh. I què vau proposar?
Vam proposar, per exemple, ajudar en el centre amb el Fabanet, fer un torneig de futbol solidari o ajudar Diables amb la construcció de dracs o reparació.
Mm-hmm. I tot el que proposeu s'acaba fent?
Algunes, bueno, sí, sí i no, perquè l'any passat, per exemple...
Perquè a vegades demaneu massa, o no?
Sí.
Ah, i què heu demanat? A veure, digues, l'exemple que anaves a posar.
Per exemple, l'any passat vam fer sobre les dificultats de moviment, crec que va ser, i doncs, per exemple, vam fer una cursa solidària, inclusiva, que podia participar tant gent que anava amb cadira de rodes o li faltava una cama, com gent que tenia les dues cames.
I tu et sents ara com si fossis una persona d'influència, ara que et rodeges allò de regidors?
La veritat és que jo penso que sóc una persona com qualsevol altra que estem allà i que jo vaig ajudar.
I ara ets al Consell Nacional dels Infants i dels Adolescents de Catalunya. Com hi has entrat en el procés per poder-hi entrar?
Doncs primer, com ja havies dit tu, a la classe vam fer unes votacions per formar part del Consell Local.
Sí.
I els del CENIA que es van contactar i ens van dir si volia, si volíem que anessin dos representants. Aleshores ens vam presentar i vam fer unes votacions i vaig sortir escollit jo junt amb la Júlia Sallent.
Que també és d'aquí? No.
Sí.
També és d'aquí? És a dir, sou dos representants de Canet.
Sí.
Molt bé. I què hi fas en aquesta? És molt diferent el que fas al Consell Nacional del que fas en el Consell Local?
Sí.
Sí? Què hi fas en el Nacional?
En el Nacional, per exemple, aquest any estem parlant sobre les desigualtats.
Les desigualtats?
Sí.
Ah, en quin aspecte?
Les desigualtats de gènere, de condicions i econòmiques.
I què em vas treure en clar de tot això?
Perdona, que no t'he escoltat.
Què em vas aprendre del tema aquest de les desigualtats que vau tractar?
Doncs vaig aprendre que jo pensava que tots eren iguals des del meu punt de vista d'infant de Canet, que mai havia estat a llocs així, i quan vaig entrar i vam començar a parlar sobre tot això, vaig dir, ostres, aquí hi ha coses que no estan bé, també que els infants hauríem de tindre més drets, perquè no tenim els mateixos que els adults.
No tenim els mateixos drets que els adults.
I hi ha drets que jo entenc que no els podem tindre, però...
A veure, digue'm, quins?
Per exemple, el dret de votar
sí.
a les eleccions, ho entenc perquè encara no ho podem entendre, però...
A tu t'agradaria poder votar, ja?
A mi personalment sí.
I saps a qui votaries? No et preguntaré aquí, eh?
O la CUP o Esquerra.
Molt bé. Que ja saps aquí, tens les idees ja clares.
Sí.
Tu m'has dit dos partits que serien d'esquerres. Tu saps que hi ha una tendència que els joves voten o els agradaria més l'extrema dreta? Un percentatge molt elevat de joves que diuen que, per exemple, es viu millor en una dictadura. Tu saps que és una dictadura?
Sí.
Sí. I tu què creus, això, d'aquests joves que diuen... És una enquesta que havia sortit fa un parell de setmanes.
Doncs jo crec que... Jo no ho veig malament, perquè en el fons és la seva opinió i no podem fer-hi res. Però crec que si passés, que no els agradaria.
Que no els agradaria. Ens deies, he vist el vídeo aquest que vas presentar pel Consell Nacional,
sí.
on t'explicaves, entre altres coses, que t'agrava la història, la música i els correfocs.
Sí.
Quina música t'agrada?
Bueno, depèn. M'agrada el reggaeton, el rap i el heavy.
El reggaeton, el rap i el heavy, que no tenen res a veure una amb l'altra.
Ja, però... Mira.
Em saps dir algun grup?
Què?
Algun grup que t'agradi? Algun cantant, algun grup?
Per exemple, de rap m'agrada molt el Natch.
El Natch?
Sí.
I de rock? Ai, de heavy, bueno?
Els Maiden.
Els Iron Maiden?
Sí.
Això és més clàssic?
Sí.
Això són d'abans que t'ho agraeixessis?
Sí.
Entre les coses que volies tractar, el Consell Nacional, que també ho deies en aquest vídeo... hi havia la identitat de gènere.
Sí.
Què vols dir amb això?
Doncs, per exemple, que ho dic perquè tinc una amiga que abans era noi.
Sí.
I doncs trobo que a la gent que es canvia de gènere no hi ha gent que no es respecta igual que com si segueixen sent del mateix gènere del que van néixer.
I això ho veus amb una amiga teva?
Amb una amiga o també el meu antic professor de percussió també abans era una noia i eres un noi. I en general també els homosexuals, els gais i tot això, trobo que no es respecten igual.
Que no es respecten igual.
Sí.
Que, creus que igual que passa amb els nens, que no tenim els mateixos drets?
Sí.
Mm? I què proposes? Què faries tu?
Doncs el que faria és consciència a la gent que no passa res si s'ha canviat de gènere, que els hem de respectar tal i com són.
Mm.
Bueno, això. En el fons, conscienciaria la gent de que els tractessin igual que com els agradarien que els tractessin a ells.
Perquè els teus amics i amigues que són trans,
sí?
Tu veus, t'han explicat que han patit alguna mena de maltractament?
Ells no, però per exemple, el meu pare que treballava al carrer de Marialó, s'havia trobat amb problemes així que havien pagat algú perquè era trans.
Mm-hmm. Cada quan us reuniu a Canet, vosaltres?
A Canet, com que t'he dit
abans. Ah, sí, és veritat, com ho has dit. Cada dimarts o cada dimecres... Bueno, cada dimarts no. Un dimarts o un dimecres al mes. Sí. I en el Nacional?
En el Nacional, cada mes, un dissabte a Barcelona.
Un dissabte que aneu sempre a Barcelona?
Sí.
I com escolliu els temes o us els posen a sobre de la taula?
Doncs els escollim perquè al novembre tenim un congrés bastant gran,
sí?
I pensem que els temes són els més urgents de tractar.
M'has dit el mes de novembre?
Sí,
el mes de novembre.
Octubre-novembre.
És a dir, us reuniu quantes vegades l'any al Nacional?
A l'any ens reunim cada mes un cop,
sí?
I després a l'octubre-novembre tenim un congrés que ve...
Un especial, un més gran, diguéssim.
Sí, que ve gent de tot... Venen consells de tot arreu. I també tenim una assemblea extraordinària que és on fem les votacions i tot això.
I en aquest més gran, és quan tu, per exemple, pots parlar d'això del gènere?
Bueno, en aquest més gran, el que fem és fem uns tallers...
Sí.
Sobre el tema que hem estat estudiant, com així dir-ho, aquest any, i doncs els ensenyem als nens dels altres consells i fem dinàmiques i jocs així.
Mm-hmm. Ferran, m'agradaria saber què et preocupa a tu mateix ara. Què és el tema que més li dones voltes al cap? No sé, el bullying, la seguretat, el medi ambient. Què és allò que més dius, ai, això... Això canviaria.
El tema que més em preocupa és ara mateix el bullying.
El bullying?
Sí.
El bullying a l'escola o el bullying a tot arreu?
Bueno, el bullying una mica a tot arreu. Perquè, per exemple, jo a l'escola, a mi hi havia un nen que em feia bullying i pel carrer, ara que hi ja va a l'institut... A vegades se'm crida, m'insulta i doncs...
Encara ho fa?
Sí, és un tema que em preocupa perquè l'any que ve ja vaig a l'insti i doncs vaig a anir al mateix que ahir i doncs tinc por que m'ho segi fun.
Mm-hmm. I què penses fer?
Doncs parlar amb els pares, que ja ho he fet.
Amb els teus pares, eh?
Sí, amb especialistes i amb els professors.
Mm-hmm. I què t'han dit?
Doncs... Els meus pares m'han dit que l'ignori, bàsicament.
Mm-hmm. Doncs Ferran, molta sort. En tot. En el consell, en el local, en el nacional, amb el pas a l'institut, que et vagi molt bé, que segur que t'anirà molt bé, perquè ets una gran persona. Ferran Fita, moltíssimes gràcies.
De res.
Una abraçada molt forta.
Vinga, adéu.
Actualitat, entreteniment, entrevistes, cultura, tal com sona.
Doncs moment. moment, moment del cinema aquí a Ràdio Canet. Ui, 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 aquest micròfon el tinc altíssim, no està bé això. Moment del cinema a Ràdio Canet, moment del cinema al Tal com sona. Deixeu-me abans de presentar la Mireia que us informi de que segurament perdreu la senyal de Ràdio Canet a les 11:05 o així, perquè, bé, ja us vaig informar fa uns dies que tenim, ens estan instal·lant les plaques solars aquí al sostre, a la teulada, i bé, hem de tallar la llum, hem de tallar la llum per fer unes connexions i, bueno, això és el que té. Ara sí, Mireia, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Bé, i tu?
Sí, bé, també.
Bueno, preparats per anar al cinema o sí. Si plou més del compte per quedar-nos al sofà tapadets sí, i veure una bona pel·li?
Últimament ens està plovent molt i dona gust estar-se a casa també veient, gaudint una miqueta del cinema que ens ofereix la televisió. I repassem en tot cas el que arriba aquest divendres al cinema. I bé, no som massa originals perquè tenim... una pel·lícula que bé, doncs hem vist moltíssimes vegades, que és Blancanieves, una nova versió, recordem, del clàssic dels germans Grimm, que està dirigida per Mark Webb i protagonitzada per Rachel Zegler i Gal Gadot. Doncs bé, la història de Blancaneus retorna en format de carn i ossos, podríem dir, una jove molt bonica, a més de princesa, busca refugi pel bosc després de ser perseguida per la malvada reina i troba una caseta habitada per 7 nans. La història de Blancaneus, una nova versió que arriba aquest divendres. No sé si estàs disposat
al cinema
a veure-la.
No seria el que més em crida a mi la Blancaneus, no. A pesar de que hi hagi la Gal Gadot fent de...
Exacte, de reina, en aquest cas.
Tot i que... Bueno, deixem-ho. No entraré. Però, bueno, la Gal Gadot últimament ha fet unes declaracions que... Deixem-ho aquí.
No entrem en jardí de bon matí.
No, em vull ficar en cap jardí. Un dia que em deixen sol, imagina sí. Que acabo en un jardí. No cal. Continuem.
Sí, doncs bé, la següent proposta és ja una comèdia espanyola que es diu Los Aitars. És una comèdia, com deia, que està dirigida per Borja Cobeaga i protagonitzada per Quim Gutiérrez i Juan Diego Botto. I ens diu que a la perifèria obrera de Bilbao, de final dels anys 80, un equip infantil de gimnàstica rítmica té l'oportunitat de participar en un campionat a Berlín. Com que les mares no poden acompanyar les filles, la tasca recau en els pares, que no semblen massa interessats en el viatge, ni en l'esport, ni tampoc en les filles.
Aquesta ja em crida més.
Ja et crida més.
Tampoc seria el cinema que jo veig, però escolta, ja em fa més gràcia.
Sí,
ja,
és més simpàtica aquesta.
Exacte, tu ho has dit, simpàtica.
Sí, cau bé.
Sí, exacte. Pel·lícules d'aquestes que, mira, que jo què sé, t'alegren una mica la tarda.
Exacte, per dissabte a la tarda, per exemple.
Seguim. Sí. Què més tenim? Ai, Pere, no, sí, oi, que jo... És que no estic acostumat a estar solet. Ara sí, el tràiler de Los Aitars.
Sí.
Las niñas no pueden viajar sin un adulto responsable.
¿Pues es esto?
Yo no valgo como adulto responsable.
Entonces yo tampoco.
Tendréis que acompañarlas vosotros.
Nosotros no podemos.
Claro que podéis. Estáis todos en el paro.
Aita, pero llegamos tarde.
¿A mí qué me cuentas?
Te sale el aire.
¿Y a cuánto está Berlín de aquí?
A 2.000 kilómetros, que lo he mirado. Si fuera un campeonato de fútbol...
No te confundas, irían con sus madres también.
Y si fuera de chicos, digo.
¿Qué hacemos aquí? ¿Nuestras hijas son nuestras? ¿Hacemos lo que queremos?
¡Qué hostias!
No pasa nada aquí, ¿eh?
¿Es esto Francia ya? Let's go.
Os veo y pienso que todos os habéis perdido una oportunidad.
La cafetería está abierta.
Ya le he dicho que hablo español.
Merci beaucoup.
Ya sois todos unos blandos. Os quejáis por vicio.
Los únicos que se están quejando por los bocadillos sois vosotros.
Me aburro. Anda, vete con tu hermano y sus amigos.
Los padres se vayan a divorciar es un palo, la verdad.
Esto es peligroso, Nina.
Aquí hemos venido a un campeonato de gimnasio.
Si se asoman a sus ventanillas podrán contemplar París, la ciudad del amor.
Pues parece Baracaldo.
Simpàtic.
Doncs mira, Baracaldo o París, no tenim molt clar el que era.
Ens movem entre les dues ciutats. Doncs bé, aquesta proposta la teniu des d'aquest divendres als cinemes, però passem també a l'streaming, que també arriben pel·lícules interessants. Per exemple, Niégalo Siempre, una pel·lícula que podem veure a Filmin, a Rakuten TV, Amazon Prime Video i Movistar Plus. És una comèdia francesa que està protagonitzada per André Dussolier i Sabine Azemar. Després de 50 anys de matrimoni, en François Mazol, un general retirat molt aferrat a les tradicions, descobreix que la seva dona Annie li va ser infidel fa 40 anys. Per netejar el seu honor, el general se'n va a la Riviera Francesa per trobar en Boris l'examen i venjar-se.
A lo millor...
Una mica...
No sé, clar, no saps mai com t'ho agafaries, això, però 40 anys poder ha prescrit una mica ja, no?
Sí, ja estàs una mica fora d'òrbita, no? Però bé, doncs...
Sembla que seguim a França una mica, pot ser?
Sí, ens movem per França perquè sobretot aquesta pel·lícula que bé, doncs, ens va arribar fa uns mesos i ja la tenim en plataforma. Es tracta de Napoleon, una pel·lícula que podem trobar a Rakuten TV, Amazon Prime Video i Movistar Plus. És un drama biogràfic nord-americà que està dirigit per Ridley Scott i protagonitzat per Joaquin Phoenix. Se centra en els orígens del líder militar francès i el seu ràpid i imparable ascens d'oficial de l'exèrcit emperador de França. La història també se centra en la relació que va mantenir amb la seva dona i l'únic amor verdader, Josefina. És a dir, si esteu interessats en conèixer una mica més a fons la vida de l'emperador, no sé, digue-li com vulguis, Napoleó, doncs aquesta pel·lícula ofereix doncs, l'oportunitat.
Estem interessats, de moment, en escoltar el tràiler.
De moment, sí.
Sin duda he visto el caos en las calles. Debemos dar ejemplo, o Francia caerá. Le prometo éxitos colosales.
¿Por qué lleva puesto ese disfraz?
Es mi uniforme.
¿Cómo se llama?
Napoleón.
Acaba de cambiar el curso de mi vida, Napoleón.
Estoy destinado a la grandeza. Pero los que ostentan el poder solo me ven como una espada.
Sugiero que ocupe el trono como rey.
¿Votamos?
Esa alimaña ha tomado al mundo como rehén. Con su egoísmo y su falta de buenos modales.
Te crees grande. Pero no eres más que un bruto. No eres nada sin mí.
Toda Europa une sus fuerzas contra mí.
¿En qué acabará esto si no triunfas?
Majestad, nos han descubierto.
Bien.
¡Hielo! ¡Es una trampa!
Cuando cometo un error, lo reconozco. Pero nunca los cometo.
Què li passa com a mi? No s'equivoca mai, tampoc.
Jo vaig col·leccionant errors un rere l'altre.
Mira, jo només en aquests 10 minuts que portem, ja els que vulguis. És tan bona o no és tan bona, Napoleon? Perquè semblava que s'havia de menjar tots els Oscars, semblava que havia de, bueno, de ser la bomba i es va quedar empatardet.
Sí, 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 no se n'han escoltat coses molt positives, però bé, és una pel·lícula de Ridley Scott amb tot el que ell, amb el que tot comporta, no? Perquè són pel·lícules així com molt grandiloquents, no? Amb personatges potser molt exagerats. I bé, jo crec que tiraria més per veure en Joaquin Phoenix, que és un actor que m'agrada molt.
Ah, mira,
em convenç molt. I més que res per veure què tal se'n surt com a Napoleó.
Mira,
és una opció, no?
Si la veiem, ens fixarem en l'actuació.
Amb
l'actuació del Joaquin Phoenix. Ah, exacte. Seguim, Mireia.
Doncs parlem de la minissèrie en streaming, una minissèrie que ha tingut molt èxit a Netflix, que tothom en parla.
Ja sé què vas a dir. Sabia que anaves a dir aquesta.
Sí, no sé si l'has vist.
No l'he vist perquè... Bueno, t'ho explico ràpid. No, sí. Estic atrapat. Jo és que no sóc l'única persona de Catalunya que no havia vist Plats Bruts. I estic posant remei. Però pensa, clar, i fins que no acabin Plats Bruts, poso'm una altra cosa i encara em queden 4 temporades.
Entens per estona? Jo també em vaig enganxar tard, però m'hi vaig enganxar bé, també.
Eh? Vaig descobrir Plats Bruts fa un mes i mig, no gaire més.
Doncs bé, aquesta proposta d'Adolescència, arribat aquestes últimes setmanes a Netflix, és una minissèrie molt interessant, és dramàtica i britànica, formada per 4 episodis, està dirigida per Philip Barrantini, protagonitzada per Stephen Graham i Owen Cooper. El món d'una família es capgira quan un dels fills, en Jamie, de 13 anys, és arrestat per un presumpte assassinat. Els càrrecs contra el fill els obliguen els pares a afrontar un malson. És un interessant drama psicològic, molt ben interpretat, que ofereix una interessantíssima reflexió sobre l'adolescència en els nostres dies i el paper dels adults, des dels pares, professors, psicòlegs i policies. És una proposta molt interessant que val molt la pena veure. Però que et deixa esgarrifat, eh? També ho hem de dir, que el toca un tema molt esgarrifós i la veritat és que et crea molta tensió.
Aquest cap de setmana potser, si plou, faig marató i veig els 4 episodis, que a més estan rodats en plano seqüència, els episodis.
Sí, molt interessant també a nivell tècnic, uns plans seqüències espectaculars, és a dir, va seguint un personatge, després n'apareix un altre, va seguint l'altre, és molt interessant.
És a dir, no hi ha talls, graven tot.
Hi ha un tall, sí.
Bé, he llegit que no, eh? He llegit que no, que quan s'equivocava no passava alguna cosa, tornaven a començar. Sí,
que xulo.
Sí.
I també l'interessant, sense destripar res, és que cada capítol, vam a uns personatges diferents. És a dir, el primer capítol és la família, el segon la policia, després apareix una psicòloga. O sigui, és com un ventall de totes les persones que tenen contacte amb aquesta criatura. És a dir, per oferir una reflexió com, o sigui, envoltada, com de... No sé com dir-ho.
Sí, t'entenc.
Una rodona.
Exacte, però tots els punts de vista.
Exacte, tots els punts de vista que poden introduir-se en aquest fet, doncs els introdueixen.
Anava a dir això, és un punt de vista diferent, però normalment et posen en el punt de vista de la víctima, de la pobra família que li han matat la criatura, però ara et trobes, ostres, el meu fill és un assassí.
Exacte. I el punt de vista, el que més esgarrifós és el punt de vista dels adults, que tu veus una cosa i els adolescents no. Saps què vull dir? Que dius... Ostres, alguna cosa no acabem d'entendre'ns, no? Que estem en mons...
Lost in translation, una miqueta.
Exacte, perduts completament. Els adults, sobretot, eh?
Ah, això.
Sí, estem molt perduts.
Mireia, acabem.
Sí, que molt ràpidament, oferim el clàssic. Parlem de Uno de los Nuestros, una pel·lícula interessantíssima que podeu veure a Movistar Plus, a Filmin, a Max, i a Amazon Prime Video, un clàssic de Martin Scorsese sobre el món de la màfia, un noi de 13 anys, de Brooklyn, fascinat pel món dels gàngsters, vius el seu somni de formar part de la màfia quan una família anomenada Pauli doncs, l'acull i el converteix en el que ell sempre ha volgut, que és un mafiós.
Una molt bona pel·lícula. Exacte. Que també jo he descobert tard.
També.
Però...
És igual, millor tard que mai.
Exacte. Sí. Doncs Mireia, moltíssimes gràcies. Ens queda un minut.
Sí.
Mira, t'ho explico a tu.
Val.
Bueno, t'ho explico a tu si el meu ordinador vol, eh? Que avui és el Dia Internacional de la Poesia. I jo tenia una cançó preparada de Phoebe Snow, que es diu Poetry Man, però s'haurà de quedar així el tema perquè els meus amics, els informàtics, que tu has vist quan has entrat, han decidit tancar el servidor, amb la qual cosa, doncs...
T'han deixat penjat.
Sí, literalment. Sí. Simplement m'he quedat sense res, així que bé, ja...
Pots cantar tu, si vols.
És que no me la sé. Jo he buscat una cançó que n'és de poesia i m'he trobat un parell, però eren molt curtes. En qualsevol cas, en queden 20 segons per dir a l'audiència que moltes gràcies. Dir-te a tu, Mireia, que moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que t'espero, jo segur, i qui més s'apunti divendres que ve aquí. I que, bé, ara deixo l'audiència en silenci perquè, a més, d'aquí poquet ens tallen la llum. Veurem en algun moment, cap a les 11:30, com a molt tard, espero que tot plegat torni a arrencar. Mireia, moltes gràcies.
Fins aviat.
Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. A hores d'ara, les autoritats encara treballen en l'accident d'un autocar.